És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel.
El repte de construir un país. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fem ressò de la tasca de Juan Ángel Artiles a una escola de formació professional a Timor Oriental. El missioner claretià que treballa en aquest jove país des del 2013 subratlla les dificultats després d'haver-se independitzat d'Indonèsia. Els claretians treballen especialment amb els joves per capacitar-los i així poder desenvolupar el país.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Aquell qui compleixi i ensenyi a complir els manaments serà tingut per gran en el regne del cel.
Mateu 5:19. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del Camp a Taula, avui dissabte 25 de febrer. El Departament d'Agricultura ha convocat els representants dels sectors de l'oví i del boví per explicar-los la nova estratègia proposada pel Ministeri d'Agricultura per prevenir la malaltia de la llengua blava. Per aquest any 2017, el Ministeri proposa que la vacunació preventiva sigui voluntària en totes les comunitats autònomes frontereres amb França, país on l'any passat hi va haver fins a 237 focus declarats de la malaltia. La campanya de l'any passat a Catalunya va garantir que el 90% de la cabana es protegís preventivament amb la vacunació. Des de que va començar a vacunar, hi ha hagut ramaders que han estat a favor i altres en contra. Organitzacions sectorials com a Soprovac Catalunya assenyalen que cal avançar-se abans que sigui obligatori vacunar en el cas que la malaltia arribi a casa nostra i llavors hi hagi restriccions de moviment de bestiar i no es puguin dur a terme exportacions. Si això passa, les pèrdues poden arribar a ser elevades. En aquest tema, penso que és difícil opinar des de fora. Sobretot, el que cal és que la nostra cabana estigui protegida davant una malaltia que, recordem, no afecta els humans, que solament afecta el bestiar boví i oví.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
L'IRTA ha anunciat que la província de Segòvia serà la seu de la 24a edició dels Premis Port d'Or a l'excel·lència de la producció porcina. La decisió ha estat presa per unanimitat per la Comissió de Seguiment del Sistema B de Porc i dels Premis Port d'Or, formada per l'IRTA, l'Associació Nacional de Productors de Bestiar Porcí, Angroport i el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Així, per primera vegada, Castilla i Lleó acollirà l'acte de lliurament d'aquests prestigiosos guardons. El lloc de celebració de la gala dels Port d'Or és itinerant, tenint en compte comunitats autònomes i províncies de gran tradició ramadera, censos porcins rellevants i produccions destacades. Localitats com Barcelona, Lleida, Madrid, Pamplona, Vic i Saragossa han estat seu d'aquesta celebració en edicions passades. Cal assenyalar que Castilla i Lleó és la tercera comunitat autònoma en quant a cens porcí, amb més de 3,6 milions d'animals, un 13% de la producció nacional, i situant-se a Segòvia al capdavant amb més de 1,2 milions de porcs, un 32% del cens de la regió. Per la seva part, el Laboratori Central de Veterinària del GTE ha confirmat la detecció del virus de la influència aviària d'alta patogenicitat en una cigonya salvatge trobada morta al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Davant d'aquesta confirmació i d'acord amb la normativa europea, el Departament d'Agricultura de la Generalitat ha activat els protocols i mesures previstes, com ara la immobilització de les granges d'aviram en 3 quilòmetres a la rodona i la prohibició de caçar aus silvestres en 10 quilòmetres. Així mateix, des del departament es destaca la importància de mantenir les mesures de bioseguretat a les explotacions, especialment pel que fa al contacte amb aus salvatges, així com reforçar la vigilància i notificar qualsevol sospita a les autoritats. Des de la Conselleria d'Agricultura es vol remarcar que no hi ha cap risc per a la salut pública, ja que la influència aviària és una malaltia que afecta les aus i aquest tipus de virus en concret no s'ha detectat en humans.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'entrevista.
En el món agrari també hi ha advocats. L'IRTA, màxim referent en recerca i investigació a casa nostra, té uns serveis jurídics propis que interactuen amb tots els agents de la cadena agroalimentària, tant públics com privats. Per parlar d'aquest tema, tenim els nostres estudis al cap dels serveis jurídics de l'IRTA, Miquel Portals, i l'altra advocada del seu equip, la Maria Sala. Bon dia, senyor Portals, i bon dia, senyora Sala, i gràcies per haver vingut fins als nostres estudis per parlar d'un tema que ja dic que a vegades, sí, bueno, totes les informacions que parlem aquí tindrien una vessant jurídica moltes vegades, sobretot en temes de, i demandes que hi ha del sector, no? Però mai hem parlat així específicament què fa realment un servei jurídic amb, bueno, una institució, en aquest cas, com l'IRTA, no? I jo crec que és un bon moment per parlar d'aquest tema. I a part, doncs, jo aniré fent preguntes, vostès contesten, un o l'altre, indistintament, i ja... Jo crec que ens en sortirem bé, perquè vostès estan acostumats a un altre... D'això, normalment, que siguin entrevistats. I llavors, bueno, doncs, començarem, evidentment, amb la primera pregunta, que és òbvia, però que s'ha de fer, que és com és que s'han especialitzat en el sector agrari?
Hola, bon dia i moltes gràcies per la vostra invitació i per fer-nos visibles, oi? Perquè sovint estem a darrere la cuina de les coses i, per tant, estem molt contents de que hagueu pensat que us interessi que us aportem una mica el que normalment fem des de darrere, no? Des de darrere de la institució, ajudant a que tot funcioni. Com hem arribat al sector agrari? Doncs segurament, com molt a la vida, doncs, per l'atzar, per la inèrcia de les coses, però sí que ens agrada explicar que el sector agrari és una faceta. A més, és un camp on hi tenim el nostre client final, segurament. L'IRTA existeix, doncs, bàsicament per atendre el sector primari, el sector agrari principalment i agroalimentari en general, i per tant és un sector en què ens hi topem. Però també nosaltres accedim al sector agrari des d'una visió molt més global i transversal. Nosaltres som els encarregats, més bé o més malament, de fer funcionar els serveis jurídics de l'IRTA, que doncs, la seva raó de ser és un centre de recerca en matèria agroalimentària, que presta els serveis al sector i que alhora doncs, té la forma jurídica d'empresa pública. Per tant, s'incardina en el Departament d'Agricultura i ha d'encaixar en el sector públic. Per tant, som especialistes en el sector agrari? Sí, però també som especialistes de moltes més coses i ens agrada també autodefinir-nos com advocats d'un centre de recerca i advocats d'una empresa pública.
Correcte. Sí, sí. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Què has de dir al respecte, tu?
Bueno, poc afegir, eh? Les paraules del Miquel ens ha definit molt bé com a serveis jurídics absolutament transversals, que donem un servei d'assessorament integral a l'empresa, que, clar, no hem d'oblidar, som una empresa pública, però no deixem de ser una empresa amb tota la problemàtica i casuística que això comporta. Aleshores, no deixem de ser advocats d'empresa, però una empresa pública en el sector agroalimentari.
No, ja ve, per constituir l'empresa fa falta un advocat.
També.
Gairebé, sí. O sigui, que s'ho miri.
Certament,
Perquè estàs complint amb tots els requisits, suposo que...
I també, doncs, no oblidem que l'IRTA, per dir-ho així, gestiona finques agrícoles, tenim moltes finques experimentals, i per tant, això vol dir que estem en la inèrcia agrària, també les nostres pròpies finques s'han de gestionar, tenen collites pròpies, estan afectades, doncs, per projectes d'interès públic, per projectes de regadiu, i per tant, nosaltres hem de tenir una gestió patrimonial d'aquestes finques experimentals, i alhora també a l'IRTA hi acudeixen doncs, els agents del sector primari i del sector agrari, no? I per tant, amb nosaltres interactuem amb cooperatives, amb clústers d'empreses del sector, i per tant són els agents, aquí nosaltres també, i des de la nostra condició de servidors públics, que també ho som, són aquí interactuant amb l'IRTE i aquí prestem servei, no?
Per parlar de finques, hi ha finques emblemàtiques com la pròpia seu central, ara en aquests moments, que és la Torre Marimon.
La Torre Marimon. Uh-huh.
Que es va traspassar en el moment quan el president era el Montilla, José Montilla, és quan va passar...
Sí, no, és la si et permets, és la joia de la corona, és la nostra seu on estem el que en diem els serveis corporatius, tot i que l'IRTE estem en presència a tot el territori i tenim centres pràcticament doncs, a totes les comarques, perdó, a totes les províncies, i per dir-ho així, també això, des del punt de vista dels serveis jurídics, implica doncs, el que t'explicava, no? una gestió patrimonial, perquè l'IRTE també té un patrimoni divers, té béns propis, però també principalment és gestor de sòl públic. Això vol dir que tenim finques adscrites de la pròpia Generalitat i també som gestors de sòl de les diputacions.
Bueno, és que aquest edifici és històric de la Diputació de Barcelona.
Correcte.
I inclús es va parlar en el seu moment de si volíem fer per allà el sòl de Barcelona i aquestes coses.
Sí.
O sigui, i al final jo crec que
encertadament,
encertadament va anar a l'IRTE, però això és una opinió molt subjectiva meva.
I tant, i tant.
Grans trets, quins són els temes que tracten des d'aquest servei jurídic?
Bé, com ja apuntàvem, no? Els temes que tractem des dels serveis jurídics de l'IRTE per la pròpia naturalesa de l'entitat que som, doncs són molt diversos, no? Des de ja tot el tema patrimonial que comentava el Miquel, fins a tot el tema contractual. Nosaltres prestem serveis d'investigació a empreses privades. Aleshores, doncs, també tot això condueix a una generació de documentació contractual que s'han de preparar, signar, tramitar internament. Aleshores, també tenim doncs, molts convenis institucionals, tant internacionals com nacionals. La part també una mica doncs, mercantil en el cas de petites startups o empreses de nova creació.
I a més, suposo que cada empresa és un món.
Vull dir,
o sigui, cada conveni, cada acord és amb aquella empresa i, per tant,
sí,
heu de mirar tot que tot quadri.
Sí, hem de fugir una mica del model estandarditzat de conveni per adaptar-lo en cada cas concret per la relació concreta que es vol regular, no? Aleshores, és sempre entrar en el detall amb cada persona, entitat amb la que interactuem.
Jo una mica poc afegir, a part de la complexitat, jo crec que la idea que ens defineix el servei jurídic o la vocació que hem de tenir, i tal com la pròpia institució li succeeix, doncs també a nivell jurídic, és que nosaltres ens movem o naveguem entre el públic i el privat, constantment. Hem d'anar canviant de barret constantment perquè l'IRTE està abocat al sector, és el que en diem la transferència tecnològica. No, la nostra raó de ser és ajudar a que el sector privat i el sector primari pugui innovar i anar endavant i prestar-li serveis, però alhora encaixem i sortim del món públic. No podem oblidar-ho mai, i això ens porta a respectar i ajustar-nos a tot un seguit de legislació administrativa com qualsevol empresa pública del país. I aquí jo crec que també hi ha una faceta important de la nostra activitat que hem de vetllar i que també recau en serveis jurídics, que és que hem de contractar d'acord amb la normativa del sector públic. I això també és un element important i ens afecta tota la normativa pròpia de l'empresa pública catalana. I per tant, això també, insisteixo, ens fa anar constantment entre el públic i el privat, el qual a vegades és esgotador, però també és apassionant.
I a part del públic-privat, estem en un context polític complex, com l'actual, i quines dificultats genera, per exemple, l'apartat jurídic a casa nostra? Si és que això també genera, o sigui, és un afegit, diguem.
Totalment, és una realitat, i ara no toca ni entrar en valoracions més enllà de la política, del posicionament personal de cadascú en aquests temps convulsos que vivim. És indubtable que en els temps que corren això té una repercussió jurídica importantíssima. D'una banda, són temps d'incertesa, no cal dir-ho, però incertesa jurídica també. Els processos legislatius s'estan alentint molt, no sabem com acabaran, les majories polítiques són les que són, i això fa que moltes lleis que estem esperant que arribin no ens acaben d'arribar. Jo crec que el cas paradigmàtic és la llei de contractes del sector públic de l'Estat, que no acaba d'arribar i que ens condicionarà enormement a tots els agents del sector. Un grau d'incertesa molt gran, insisteixo, les lleis no sabem quan ens arribaran, i quan ens arriben, doncs, els equilibris polítics fan que, doncs, que surtin com surtin, això per un cantó. I per l'altre cantó, aquests temps que corren també, hi ha un altre element que ens condiciona enormement, que és, són temps de rigor pressupostari, de retallades, d'ajustos, i això ho vivim en les pròpies carns, no? I per tant, aquest rigor pressupostari també té un reflex legislatiu amb una normativa del sector públic restrictiva que hem de complir o hem de sobreviure amb ella, no? Per tant, és indubtable que el que em preguntes, no? El context polític, com a tots els agents del sector, ens marca i ens marca unes certes incerteses amb les quals hem d'aprendre a conviure.
I a l'àmbit europeu, que també... Perquè, clar, al final estem en un món globalitzat i ja no podem parlar amb normativa, sobretot. Suposo que deveu estar molt pendents del que Brussel·les decideix.
Sí, bueno, nosaltres en l'àmbit europeu sobretot ens afecta com a centre de recerca en que nosaltres participem com una font de finançament molt important a l'IRTA amb els projectes europeus de recerca. Els nostres investigadors, doncs, realitzen molta investigació per Europa conjuntament amb altres socis europeus, altres universitats, altres empreses, centres. Aleshores, evidentment, això ens condiciona.
Perquè a l'hora de fer un conveni amb diferents països, suposo que també estic a tenir en compte la situació de cada país, vull dir...
Totalment.
Amb el tema de recerca, perquè suposo que cada país té una normativa en temes de recerca.
Totalment. I inclús hi ha normativa, però el principal és que Europa, i a l'àmbit europeu que ens preguntes, és el nostre marc. I en matèria agroalimentària, agrícola especialment, potser és un dels camps on el marc europeu és més clar, o és l'horitzó, és a dir, el sistema alimentari ve molt definit o molt consensuat entre els països de la Unió. I, per tant, per nosaltres és una font ineludible. No entendríem la nostra feina sense saber què es diu Europa sobre això. Poso un exemple molt ràpid. Fa dos dies s'ha publicat, fa molt poc, el Tribunal de Comptes Europeu ha fet un document molt interessant sobre malbaratament alimentari, apuntant criteris. És a dir, que Europa és la font d'inspiració, si em permets, que ens diu cap on hem d'anar, cap on hem de fer recerca. És la font de finançament i l'IRTA, en aquest sentit, no és una excepció als altres centres de recerca europeus i participem en consorcis, agrupacions, ja que trencant, per dir, dins del marc de les fronteres comunitàries, unim esforços per avançar. I, per tant, Europa per nosaltres és un punt de referència cabdal en tots els aspectes.
Per nosaltres un punt de referència és la publicitat, els recursos, i per tant fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Continuem parlant amb Miquel Portals i Maria Sala dels serveis jurídics de l'IRTA. Moltes vegades el sector agrari es queixa de que solament surt als mitjans de comunicació per notícies negatives. Han hagut d'actuar en alguna ocasió per alguna informació pareguda?
Aviam, nosaltres jo crec que en aquest sentit la relació de l'IRTA amb els mitjans és més dolça potser que part del sector agrari, perquè normalment donem bones notícies, és a dir, de que avenços en recerca o quan hi ha alguna situació problemàtica l'IRTA ja porta el seu gra de sorra. Penso, per exemple, en el tema del Terra de l'Ebre, que l'IRTA està molt implicat, etc. No? I, per tant, no tenim males experiències, per sort. Sí que de tant en tant, doncs, i quan hem d'aparèixer els serveis jurídics, malament, no? Però sí que alguna experiència tenim. Jo crec que el nostre rol principal, perquè, per desgràcia, a vegades, en casos puntuals, però en situacions de desinformació o de per dir-ho així, de tractar la informació amb poc rigor. Això en l'àmbit de la ciència és evident que es produeix quan es menysté la recerca, no es valora, es ridiculitza, i, per tant, hem d'estar amatents a defensar la honorabilitat de les nostres investigadors, del paper de l'IRTA, que en els foros científics no té discussió, però a vegades, excepcionalment, ens pot donar alguna situació, i de fet recentment s'ha donat, i per tant aquí hem de respondre. I per això hi som, no? Existeix el dret a rectificació, els elements... Per tant, jo crec que vull acabar la resposta dient que això són situacions anecdòtiques, però que normalment la relació amb els mitjans és bona.
I a nivell jurídic, cal que el productor estigui protegit?
Aviam, jo crec que aquí el productor, que no oblidem, l'agent del sector primari, que pot estar en grans empreses o un productor mitjà petit, és evident que és la part en el que en diem la cadena alimentària, que és a dir, tots els agents que participen en aquest procés, és la part feble, i això crec que n'hem de ser molt conscients, i que el productor, en tant que també doncs, acudeix de vegades a l'IRTA a rebre serveis, jo crec que tots els operadors hem de tenir clar, i sobretot els legisladors, que li han de donar al màxim, tots plegats, una seguretat en les seves relacions. El productor no pot ser que, sobretot en l'àmbit comercial, per tant, en l'àmbit de guanyar-se la vida, ha de tenir un espai de seguretat. No pot ser que aquesta realitat doncs, que apareix tan sovint, de que els pagesos no poden viure del que conreen perquè els preus no són justos, per la competència, etcètera. No? Jo crec que aquí el legislador i els operadors jurídics hem d'anar trobant instruments, que ja n'hi van havent. Per exemple, ja podria parlar de lo que és la llei de millora del funcionament de la cadena alimentària, que va en aquest sentit d'obligar doncs, a que les relacions comercials siguin més clares amb més seguretat jurídica. I d'altra banda, també el productor, el que li hem de brindar des d'entitats o institucions com la nostra, és que el productor li hem d'ajudar a accedir a la innovació i a la recerca. La I+D és cara, genera recursos i moltes vegades el productor no queda fora. I això pel país és inassumible, perquè sense innovació, sense millorar la producció, doncs, el nostre sistema doncs, no podria anar més endavant. No? I per tant, cal que el productor pugui ser receptor d'ajudes per accedir a la innovació. I en això li ajudem bastant nosaltres.
Mm-hmm. Un altre apartat seria, a nivell jurídic, cal que els investigadors estiguin protegits, perquè, clar, fan una feina que el que parlem normalment està ben reconeguda, però a vegades surten sí. Molts tertulians, sobretot, que posen en dubte, bueno, que posen en dubte tot, eh? Que llavors dificulten això, no? Llavors, aquesta pregunta volia fer-la això, sobre els investigadors. Cal que estiguin protegits?
Evidentment, és necessari que els investigadors estiguin protegits i, de fet, l'IRTA té els seus mecanismes per protegir el coneixement que generen els investigadors, no? Que no deixa de ser això, coneixement. Aleshores, nosaltres, doncs, per exemple, una manera de protegir serien els acords de confidencialitat o inclús, a vegades, quan es traspassen els investigadors, s'intercanvien materials per millorar la seva recerca, materials que són susceptibles de confidencialitat o que estan subjectes a situacions concretes de que estan en un projecte que encara no es poden fer públics i tal, doncs tenim acords de transferència material amb finalitats exclusives a nivell de recerca, que no es pot fer un ús comercial d'aquest material, o inclús també des dels serveis jurídics donem suport als investigadors a l'hora de protegir i explotar aquest coneixement que genera un cop ja s'ha acabat, no? De dir, doncs fins aquí hem aconseguit aquests resultats, ara què fem amb aquests resultats? Com els traslladem al sector? Doncs a través d'acords de cotitularitat en cas de que hi hagin doncs, diferents titulars que hagin participat en generar aquest resultat i llavors doncs, com explotar-lo. No? Nosaltres, per la nostra naturalesa, potser no som una entitat comercialitzadora, no? Però llavors doncs, busquem un soci amb qui puguem traslladar aquests coneixements que generem a la societat.
Sí, però justament els investigadors, moltes de les investigacions en aquest camp i també en medicina i tot això, surten publicades en una revista especialitzada, allò a nivell mundial, que t'has d'esperar perquè han de ser les 12 de la nit als Estats Units, que és quan surt i d'això. Clar, aquí, i a més, moltes vegades són d'aquestes investigacions que hi ha molta gent. I clar, han d'estar callau, haver-hi allà signat alguna
cosa. La confidencialitat és sagrada.
Perquè no s'escapi. Ara, quan ho estaves explicant, m'estaves recordant d'això, no? Que a vegades ens han arribat informacions. Ja dic, a nivell...
Sí.
De dir, allò és on més... i tingut que esperar per donar una informació,
totalment.
No?
Hi ha la propietat intel·lectual, que és un dret. Nosaltres, els investigadors, que per dir-ho així, és el nostre client intern, és a qui servim i a qui ajudem a fer la seva tasca tan important de recerca científica en aquest sentit, doncs els hem de vetllar doncs, per protegir el coneixement que com a homes de ciència generen, no? I per tant hem d'ajudar-los en aquest sentit. I no vull, això que ens pregunten els investigadors, també fer referència que els propis investigadors, aquest personal aquí que són l'ànima de l'IRTA, tenen el seu propi règim jurídic, eh? Són gent que regeix per el que en diem la llei de la ciència, tenen la seva pròpia carrera professional, etapes, i per tant tot això també implica que en aquest camí, que a vegades és heroic en el nostre país, el camí de la ciència, cal també que tinguin un suport jurídic adequat en totes les seves fases.
És que se'ns està tirant el temps a sobre i anem...
Xerrem molt.
No, gairebé fora de temps.
Sí,
no, ara que deies heroic, bueno, en plena crisi es parlava de que s'anaven marxant investigadors del país. No en aquest camp, però sí. En tots els camps, no? Que estàvem perdent per culpa de la crisi, doncs, potencial investigador...
Jo crec que part de la nostra feina, també, de l'IRTA, és de ser un focus de retenció de talent científic. És una tasca de país, no?
I ja per acabar, bueno, ens hem deixat també parlar de les empreses que aposten per la recerca i col·laboren amb l'IRTA, que suposo que també jurídicament han d'estar ben defensades i entrar en un marc jurídic. Jo volia acabar parlant de la darrera baula de la cadena alimentària, que és el consumidor, ja per tancar el cercle. I des del punt de vista jurídic, amb quin marc de llei i normes l'hem de dotar? Si és que hi en té alguna, però moltes vegades és allò, parlàvem del productor, és la part feble, però per l'altra banda el feble és el consumidor, no?
És molt important. Jo crec que aquí també a nivell jurídic, tots els operadors hem de tenir present que estem canviant el paradigma. El consumidor ja ha de deixar ser, no pot ser l'objectiu de que les empreses alimentàries tinguin com a objectiu el consumidor, sense que de forma crítica consumeixi per només per preu. El consumidor, jo crec, i el que ens diu Europa que fem i el que es cou a tot arreu, és que el consumidor l'hem de fer protagonisme, entre tots, de la cadena alimentària. Per què? Perquè és evident que la dieta, l'alimentació, té un efecte directe en el benestar de la salut de tots i en el benestar de la societat. I, per tant, hem d'aconseguir que el sistema alimentari, i per tant aquí també la recerca en els productes que generin, vagi en la direcció de cercar uns canals d'alimentació, unes dietes, que millorin la salut de la població, que ajudin a que el consumidor sigui conscient, prengui decisions assenyades per la seva salut, penso en l'obesitat, en la diabetis, etc. I alhora també hem d'aconseguir que el sistema alimentari, que per tant el consumidor amb les seves decisions, prengui decisions sostenibles, és a dir, que consumeixi aliments que no tinguin un impacte amb el medi ambient, doncs que no sigui sostenible, i per tant hi ha molta feina a fer en aquest sentit. No? Però que sí que és veritat que el consumidor l'hem de posar en el centre del sistema, i això jo crec que tots els agents treballem en aquesta línia.
Vols dir alguna cosa més, Maria, per acabar?
No, només afegir això també, donar-los l'opció de productes de proximitat, quilòmetre zero, i que el consumidor estigui absolutament informat i tingui la possibilitat de decidir.
Difícil, això. S'està evitant molt, això, però estem en un món globalitzat, com dèiem abans, i s'ha de competir molt, i el que parlàvem a vegades dels marges comercials dificulten aquest producte de proximitat quilòmetre zero, que també investigueu des de l'IRTA i que es treballa conjuntament amb els productors d'aquí. Agraïm a Miquel Portals i la Maria Sala, dels serveis jurídics de l'IRTA, que ens hagi parlat d'aquests temes jurídics, que no parlem habitualment. Se'ns ha fet curt, perquè, com veieu, em semblava que seria difícil, però amb ràdio el temps passa volant. I, per tant, reitero, agraïm que hagueu estat aquí als nostres estudis i haver parlat d'un camp, la recerca en parlem molt, però del tema jurídic no. Per tant, reitero, gràcies.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos i molt, molt contents d'haver vingut.
Sí, moltes gràcies.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat de la nostra carn seleccionada en origen.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, les aletes de pollastre des de 3,65 euros al quilo.
Acostuma't al que és bo.
I els nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Programa patrocinat per Team 2000. Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 21 de febrer a 181 euros per tona. Repeteix. El blat de moro francès a 186 euros. Augmenta 1 euro. L'alfals granulat a 150 euros per tona. Es manté. La colza a importació a 246 euros per tona, puja 4 euros. I la garrofa a 165 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,01 euros i el groc viu a 0,91 euros al quilo. Tots dos preus baixen 13 cèntims respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,71 euros al quilo, disminueix 19 cèntims, i el groc canal a 1,41 euros al quilo, baixa 18 cèntims en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la llotja de Bellpuig a 1,02. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,86 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,76 euros. I a la S de menys de 53 grams a 0,55 euros. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Vaquí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Merco Lleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,90 euros a la R i a 3,51 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions es mantenen respecte la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per a majoristes han cotitzat el 21 de febrer a la secció de porcí del Mercat Carní Ramader i Avícola de Barcelona a 2,50-2,53 euros per quilo, el llom canya a 3,07-3,10 euros al quilo, la costella a 3,35-3,38 euros al quilo, el filet a 4,70-4,73 euros per quilo i el cap de llom a 2,60-2,63 euros per quilo. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,70 euros al quilo per canal. Tots els preus es mantenen respecte a la darrera setmana. El cabrit ha marcat 11,40 euros i baixa mig euro.
Conill.
El conill de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 1,65 euros. Augmenta 2 cèntims.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, parlem, com sempre, en primer lloc, amb Josep López, que ens parlarà i ens explicarà com està la comercialització al Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre, què tal?
Com deien, quins són els peixos que més s'han comercialitzat i d'on procedien?
Doncs pues mira, aquesta setmana podem començar a parlar d'un peix que la majoria dels consumidors el coneixen perquè està salat i no coneixen els avantatges de quan és fresc, que parlem del bacallà. Des de la tardor fins a la primavera és molt bona època per adquirir bacallà fresc als mercats, perquè el primer trimestre de l'any és quan arriba als mercats els que es denominen escrei, que és el més dels sibarites i el més cotitzat al mercat. Al igual que quan està salat, també té moltes bones aplicacions a la cuina. A part d'això, en farmàcia s'ha de tenir en compte que l'oli de fetge de bacallà és extremadament ric en àcids grassos, en omega-3, així com en vitamina A i vitamina D2. De fet, aquestes propietats van ser molt explotades durant els anys per la indústria farmacèutica, subministrant l'oli cru als nens com a complement alimentari per la fixació del calci amb els ossos. De la nostra època, qui no recorda aquelles injeccions d'oli de fetge de bacallà que feien tant de mal?
Bueno, és que a mi, com que em posaven cada dia injeccions, ja no les diferencio, però aquestes en concret eren de les fotudes.
Doncs pues mira, la procedència del bacallà és molt variada, però la majoria de vegades el seu origen és de Noruega, de la costa d'Islàndia, de Dinamarca i del cercle àrtic. I dins de les espècies amb bona comercialització també tenim el congre, que és un peix molt semblant a l'anguila, però la seva forma estilitzada, molt apreciat també amb l'art culinari per la bona qualitat que té la seva carn, encara que la meitat del cos fins a la cua té molta espina. És un peix excel·lent per elaborar brogos i arrossos i la procedència és de la zona de Galícia, de França, de les Illes Britàniques i de les costes del nord d'Àfrica. I pel que fa al peix blau, podem destacar el verat, que és un peix molt ric en greixos beneficiosos per a la salut i també té múltiples aplicacions en l'àmbit culinari. El tenim de les costes del Cantàbric, del sud peninsular i de la zona catalana llevantina.
I avui hem explicat més cosetes, de cada espècie del bacallà. Hem sabut més coses i també del congre. I del marís fresc, què podem
respecte
dir?
Respecte al marís, podem citar l'escopinya de Gallet, o procedent de Galícia i d'Holanda. Al cranc de mar d'aquest producte tenim dues espècies, una que té el cos d'un color verdós, que principalment és de la zona de captura a Galícia, al Cantàbric i a la part de la zona de França, i l'altra que té un color blanc tirant a rosat i que el seu origen és la zona mediterrània, concretament de les costes catalano-llevantina, del litoral andalús i de la part del nord d'Àfrica. I per finalitzar tenim la galera procedent dels litorals català, llevantí i del sud peninsular.
Doncs gràcies, Josep, per aquesta extensa explicació. Tornem a contactar la setmana vinent per saber quin peix i marís que haurà estat el més comercialitzat aquí, com sempre, al Mercat Central del Peix, i també la seva procedència.
Doncs fins a la propera, Isidre, i com sempre, ha estat un plaer.
Tot seguit, comencem amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien?
Doncs fruites com és a l'època, la que tenim així menys varietat, doncs taronja, mandarina, pera, poma, plàtan, kiwi, doncs, del raïm i les d'importació, com l'alvocat. Tenim nespre i préssec d'importació, una miqueta de tot.
Algun maduixot també?
Maduixot també, perdona, sí, també
sí.
Tenim.
Boquet ja cada vegada menys, però...
Sí, però ara comencem a tenir més ja, eh?
Ah, sí?
Sí, ara ja comencem temporada, ja es comença a veure més maduixot i amb molt bona olor.
I pel que respecte a les hortalisses?
Pues hortalisses hem tornat a la normalitat amb preus més una miqueta més estables i tenim de tot. No hi ha pues, els de taula que fem servir, tomàquet, pebrot, bleda, carbassó, cogombra, de tot.
Sí, sí. No, això ho he notat jo, que els preus han tornat a la normalitat,
sí.
Perquè l'altre dia ve el meu fill, que, un dia que compra el Virginia i diu... Oh, es queixava del preu i està molt barat. Dic, clar...
Ja han baixat, sí.
Dic, fa tres setmanes... Nosaltres ens queixàvem fa tres setmanes, que tu et despertes.
Sí.
No em va fer gràcia, no? Perquè va fer el comentari. Diu, home, tampoc estava tan car, si m'ha costat no sé quants cèntims. I això, dic, clar... Dic, perquè no la vas comprar en plena...
Sí, sí.
Doncs gràcies, Susana, i tornem a posar-nos en contacte la propera setmana per parlar doncs, de les fruites i hortalisses que arriben aquí al Mercat Central de Mercabarna.
Molt bé, fins la setmana que ve.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció del plat oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Borja de Maria, què tenim avui?
Isidre, avui us porto una formatjada amb salsa de fruites.
Quins ingredients necessitarem per elaborar aquesta formatjada?
Preneu nota. Per a 4 persones caldran 400 grams de mató, 4 ous, 4 culleradetes de sucre de llustre i una llimona. I per la salsa, apunteu, 400 grams de maduixots madurs o d'altres fruites al gust, i una culleradeta de sucre.
I ara, com l'elaborarem?
Doncs, en primer lloc, es ratlla la pell de la llimona. A continuació, se separen els rovells dels ous de les clares. Es munten les clares a punt de neu, es barregen el mató, el sucre i la pell de llimona ratllada. Quan la barreja sigui homogènia, s'afegeixen els rovells d'ou i, al final, les clares muntades. Es posa la preparació en un motlle rodó i es cou al bany-maria al forn a temperatura suau, uns 150 graus. Per la salsa es trituren els maduixots amb el suc de la llimona anterior, es rectifica amb sucre o llimona en funció del punt de maduresa dels maduixots fins que quedi al gust. I ja ho tenim. Se serveix la formatjada fresa acompanyada de salsa de maduixots. I fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
En aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, parlarem avui amb Francesc Bertran, ramader de Casa Bertran SCP a Rialb, a la comarca pirinenca lleidatana del Pallars Sobirà, que es dedica al vaquí de car amb la raça bruna dels Pirineus. Bon dia i benvingut al nostre espai.
Hola, bon dia.
Quan es va crear l'empresa i des de quan es dediquen a la producció agrària ecològica?
Bueno, l'empresa és una empresa familiar que s'ha creat fa més de 150 anys. Això és una tradició familiar que s'ha anat mantenint i que de moment perdurem.
I la producció agrària ecològica, perquè sé que en el CCPA esteu des del 2001, podria ser?
Sí, des del 2001. El 2001, doncs, vam apostar per aquest sistema perquè creiem que s'adaptava bé al maneig dels animals que fèiem, al tipus de pastures i de ferratges que aprofitàvem, i pràcticament vam tenir que fer poques adaptacions per complir amb els requisits.
I quants caps de bestiar teniu?
Doncs normalment oscil·lem sempre, depèn dels anys i de la recria, si és de més qualitat o menys, entre 70, 60 i pico, es pot passar d'allí cap a dalt, però es manté sobre una mitja d'uns 70.
I el vostre mercat, quin seria d'aquests animals? Cap on van?
Bueno, aquests animals, en algun moment que hi ha hagut una mínima demanda del producte ecològic, perquè cal dir que nosaltres fem l'animal fins als 6 mesos, fins al moment de despopar-lo de la mare. A partir d'aquest moment va a l'engreix, que es pot fer a la mateixa explotació, en cas de que hi hagi oportunitat i demanda del producte, cosa que ara és difícil perquè els preus dels pinsos s'han encarit molt i amb les retallades que hi ha hagut des de l'administració es fa molt difícil poder fer una engreixada ecològica. Llavors, els vedells, als 6 mesos, la majoria de companys els hem de treure i van bàsicament al mercat convencional i algun també engreix ecològic.
Perquè és sostenible, clar, aviam, els costos els teniu d'ecològic. Si acaba anant al mercat convencional, el futur es veu complicant, no?, del sector, del vaquí,
sí,
aquí
sí.
A la vostra zona, sobretot.
Es veu molt complicat, doncs perquè hi ha circumstàncies que fan que produir en aquestes zones sigui complicat. S'ha de tenir en compte que les pastures de les que disposem nosaltres, les finques on podem fer aprofitament per tenir farratges per l'hivern, doncs són petites. El territori de la nostra comarca és molt gran, però més del 80% del territori són terrenys improductius perquè són muntanyes o són espais protegits, parc natural, parc nacionals. Tenim moltes zones de protecció i el terreny aprofitable per la producció de pastura per l'hivern és mínim. Les explotacions, per tant, no poden ser molt grans, i la producció de pastura, doncs, al ser tan limitada, si aquests vedells no se'n pot treure el màxim profit, evidentment que les explotacions estan, doncs, al límit de la sostenibilitat. Però és perquè pensem que no s'apliquen prou mesures de protecció sobre aquestes finques. Si a sobre se'ns apliquen retallades a l'agricultura ecològica, que està centrada bàsicament al Pirineu, doncs la situació en aquest moment de la producció ecològica amb carn de vedell és crítica.
Doncs no tenim més temps, Francesc. És un tema complicat aquest de la situació aquí dalt, amb les demandes que teniu i les necessitats que teniu i que moltes vegades no se us escolta prou o no s'és conscient de la necessitat o de la feina que feu aquí dalt, per un costat pel bestiar, però també pel manteniment de la gent al territori i també aquesta sostenibilitat de la qual parles. Per tant, agraïm que ens hagis parlat de vaquí de car ecològic, però també una mica de la situació d'aquí dalt.
Molt bé. Doncs nosaltres agraït que tinguem oportunitat de parlar de la nostra activitat i dels problemes que alguns moments comporta. Agraïts.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
En aquesta secció recent estrenada, portem fins ara solament 3 programes, avui serà el torn de Josep Ramon Argilés, gerent de l'Associació Catalana de Criadors de Boví de Car a Sobrevac, Catalunya. La cançó que ha elegit és la conegudíssima Every Breath You Take del trio britànic The Police. Esperem que als nostres oients els agradi. Endavant, The Police.
L'agenda.
Avui dissabte 25 de febrer se celebra a Berga una jornada tècnica sobre la comercialització de formatges artesans a Catalunya. El dia 27, la Granadella acull una jornada sobre la nova campanya de regadiu i costos de recol·lecció en olivera. Dimarts 28 es realitza a Orrius la segona jornada pràctica de la motoserra, centrada en les tècniques de tall, mentre que dimecres 1 de març es fa a la Seu d'Urgell una jornada sobre els problemes reproductius en oví i cabrum. Dimecres 2 de març es du a terme a Solsona una jornada sobre innovació, la producció i venda de productes amb plantes aromàtiques. I el divendres 4 s'efectua una visita a una explotació ecològica a Vilallonga del Camp, a la comarca del Tarragonès, on cultiven ametllers, presseguers, albercoquers, cereals, fajol i lleguminoses com els cigrons o pèsols per a pinso. D'altra banda, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària del Pallars organitza del 27 de febrer al 31 de març a Montenatró, a Llavorsí, una nova edició de l'Escola de Pastors. L'Escola Agrària de Gandesa realitza del 27 de febrer al 31 de març a Villalba dels Arcs un curs de tast de pins i a les seves instal·lacions, a les mateixes dates, un curs de tast d'olis avançat. I de l'1 al 31 de març efectua un curs de rec en l'ametller. Del 27 de febrer al 24 d'abril es du a terme a l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell Domènech un curs de tècniques de màrqueting i comercialització de vins i caves i de l'1 de març al 5 d'abril un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària d'Amposta fa de l'1 de març al 29 d'abril un curs de tasques per a la gestió de l'empresa i del 3 de març al 29 d'abril un curs de producció hortícola. L'Escola Agrària de l'Empordà efectua de l'1 al 15 de març a Santa Coloma de Farners un curs de manteniment d'instal·lacions agrícoles. De l'1 de març al 30 de novembre al Bons un curs de coneixement bàsic i pràctic en horta ecològica i de l'1 de març al 15 d'abril a Vic un curs d'etiquetatge segons el reglament 1169-2011. Aquest centre gironí també realitza les seves instal·lacions de l'1 de març al 30 d'abril un curs de calibració d'equips de mesura i els mateixos dies un curs de producció de conreus herbacis. L'Escola Agrària d'Alfarràs fa de l'1 de març al 28 d'abril un curs de comercialització de producció agrària ecològica. L'Escola Agrària de Manresa organitza de l'1 de març al 3 de maig un curs de maneig ecològic de l'olivera i transformats de l'oliva i del 3 de març al 8 d'abril un curs de gestió sostenible de l'aigua a la finca. Per últim, l'Escola Agrària del Solsonès du a terme del 2 de març al 3 de juny un curs de maneig i recuperació de fruiters de muntanya.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 24 i fins demà diumenge 26, se celebra Jesús, a Tortosa, la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. Avui dissabte i demà diumenge es realitza a Crespià la Fira de la Mel, i a Manresa, la Fira de l'Aixada, Mercat Medieval. I del 3 al 5 de març es du a terme a Lleida la Fira Natura, Medi Ambient i Qualitat, amb l'exposició, entre altres, d'agricultura ecològica, artesania, bioconstrucció, energies renovables, medicines alternatives, turisme rural, llibreria i tèxtil.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires, com sempre, finalitzem el nostre espai. Tornem el proper dissabte del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes. Recordin, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.